contagia més ràpid que les anteriors.
No? Encara més ràpid que Omicron?
Més ràpid que Omicron, sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I aquest és el tema, bueno, encara no hi ha tants casos com per fer grans estudis estadístics, però aparentment té una capacitat de transmissió més ràpida que la Omicron BA1, que era l'original.
I de gravetat?
De gravetat no se sap. Sembla que podria ser semblant, però aquesta és la pandèmia de la incertidumbre. Per això quan ens pregunteu, no?, si estem amoïnats per la situació d'altres països, la resposta és sí, perquè en el moment en què en altres països està el tema descontrolat, com està passant ara a la Xina, per manca de vacunació, per cert, això es pot contagiar a la resta del món en qüestió de setmanes.
Suposo que d'aquí el missatge de no baixar la guàrdia, no, doctor Cajada?
Absolutament, absolutament. Per això hi ha alguns que pensem que no es pot córrer tant, intentar reduir tot tan ràpid i treure tot i a aquesta velocitat, perquè encara podem tenir problemes. Llavors, home, si es comencen a desglaonar algunes de les mesures, que jo crec que també s'ha de pensar en la població, no?, i en aspectes socials, s'ha de tenir els mecanismes de tornar enrere. S'ha de tenir els mecanismes de tornar enrere ràpidament en cas de que la cosa torni a empitjorar, i això com a societat l'hem d'assumir. El gran problema és que pensem que s'ha desaparegut, i això malauradament no ha desaparegut, i hem d'estar a l'aguait, molt a l'aguait.
El doctor Juan Pablo Orcajada és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Orcajada, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Bon que vagi molt bé. Passen 2 minuts ja del punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant, evidentment, també en temps de tertúlia, aquest dijous, amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Jordi Barbeta i amb l'Estefania Molina.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens 2 finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a la laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Radio Estel es podcast.
És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Minuts, passen 6 ja, del punt de les 9 del matí. Milagros Pérez Oliva, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Ben tornada. Jordi Barbeta, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Estefania Molina, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bon dia,
tal?
Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, molt de gust de saludar-te aquí al matí a Ràdio Estel. A veure, pregunta per tots tres, Milagros, Jordi i Estefania. Teniu ganes de treure-us la mascareta o no?
Sí, ganes sí, però jo no me la treureixi de cop, tampoc, eh?
No?
No, jo crec que no. A veure, el virus encara circula, encara apareixen noves variants por ahí, diríem, no? Llavors, hi ha alguns indrets en els que trobo que puc seguir-la portant, no perquè, diríem, per cap raó, sinó perquè, encara que sigui un risc baix, per exemple, en el transport públic, en les hores punta, el risc segueix sent alt, perquè el virus circula menys, però segueix circulant. Per tant, no em fa res portar una mascareta. Ja la porto fa 2 anys, oi? La porto a tot arreu, pues seguiré portant una mascareta al món, seguiré portant una mascareta a la bossa, i llavors, quan vegi que hi ha aglomeració, quan entri una botiga d'aquestes que a vegades entres i està a petar i no hi ha manera d'evitar les aglomeracions, pues em posaré la mascareta.
Jordi.
Aviam, la mascareta, aquesta frase tan tòpica ja ha vingut per quedar-se. Diuen, no, ara ja no serà obligatori la mascareta. Bueno, no és veritat. Serà obligatori el transport públic, per exemple. No? I les residències i els hospitals. Això què vol dir? Que sempre hauràs de portar la mascareta a sobre. Posada o no posada, l'hauràs de portar sempre, no? I, per tant, això no es veu final d'això. I, a més, bueno, hem escoltat a la doctora Campins, no? Ningú no està segur, no és gens segur que no hi hagi una mutació del virus.
És molt probable que hi sigui.
Que bueno, en portem tres, em sembla, no? O sigui que...
No, tres no, més, moltes més.
Bueno, tres de conegudes, diguem.
No, de conegudes, ja, és a dir.
Pel gran públic, per entendre'ns.
No, més.
Va bé, la Delta,
l'Omicron...
L'alfa, la beta, sí. La delta, l'Omicron 1, 2, ara l'Omicron 3.
Això està en moviment. L'única cosa que a mi em preocupa és que, clar, gairebé, com que és empipadora la mascareta, la que més es porta és la quirúrgica, la que jo porto ara.
Sí,
no? Però clar, aquesta no et protegeix a tu. Aquesta, teòricament, impedeix que llencis més virus per d'allò. I, clar, la FFP2 aquesta és molt emprenyadora, és molt insuportable. Però si tu et vols protegir tu, necessites l'altre, no? Per anar al metro, per anar al Barça, per exemple, diu, on hi hagi aglomeracions? Doncs mira, el Barça diu que hi haurà 100.000 persones el dia de l'equip femení, que hi haurà una semifinal o una final, no sé què.
Ja hi van ser 91.000 i ja et dic jo que no hi havia 91.000 mascaretes posades.
No. Bueno, però és que això...
Hi havia molt poques.
És igual, però escolta, hi vas al cine, vas al teatre, hi ha gent, però vaja, el més corrent és el metro, tu. No. I el metro...
Però...
El metro hi ha,
la en el metro és obligatòria, però en el cine em sembla que no. En el cine pots no portar-la, però jo la seguiré portant al cine. Sí.
A veure, ara entrarem en tota aquesta casuística.
Però és molt emprimador, eh?
Sí.
Però el tema és que, com que allà on és necessària o obligatòria, és una cosa bastant quotidiana que t'hi pots trobar, tu sempre hauràs de portar la mascareta. Sí.
A veure, Estefania.
Sí, aviam, jo t'he de dir que darrerament he viatjat força per Europa, tot i la pandèmia, i l'últim cop on he viatjat ha sigut a Londres,
sí.
I allà és que no la portaven ja enlloc, ni al metro, que està massificat, ni a interiors, ni enlloc. Cosa que em fa pensar que, òbviament, cada país pren les seves mesures, i això és així, i Espanya jo crec que unes coses les ha fet bé, altres millor, altres pitjor, però vaja, a mi em sembla això ja de la mascareta irrisori, completament irrisori, perquè potser també és la cultura de Madrid, que aquí ja sabeu que ho tenim tot obert pràcticament des del dia 2, però vaja, jo no ho entenc, perquè de vegades l'absurda diferència entre posar-te-la i treure-la és que te'n recordis o que algú no et digui i no la portes. Jo crec que ja està normalitzat que no hi ha un risc seriós.
Clar, per tant, jo crec segurament
de la pandèmia.
Clar, no dir, Estefania, que segurament un dels riscos que hi ha, no, i que hi feien referència a la doctora Campins i al doctor Cajada, és que anem molt ràpid a oblidar-la, per entendre'ns, no? Globalment, vull dir que de seguida que ens la deixin treure,
clar,
la perdem pel camí, diguem-ne.
Però aquest és com una mena d'estat de...
Però la percepció de risc...
Fixa't fins a quin punt la guerra d'Ucraïna ha demostrat que no calia estar 24 hores a dia d'avui parlant encara de la pandèmia. Jo crec que de vegades també els metges, amb tot el respecte a aquests dos professionals que els he escoltat al llarg d'aquests anys i m'han semblat molt honestos, doncs, home, però jo crec que hi ha un punt ja d'alarmisme de... I què si ens oblidem de la pandèmia? Vull dir, si l'estem tractant ja com una grip, si la gent està podent anar a treballar com si fos una grip, realment hem de seguir la mascareta. Jo crec que ja arriba un punt que la gent està una mica cansada i això s'ha de valorar.
Milagros.
No, jo dic que la percepció de risc varia en funció de l'edat. Una persona jove com l'Estefania pues, porai i pensa, no hi ha risc. Una persona de 80 anys agafa el metro i pensa, tinc 0, no sé quantes possibilitats d'agafar la Covid, però si l'agafo, cuidado, que tinc moltes possibilitats d'acabar a una UCI. Ahir va haver-hi 30 morts, vull dir que encara se segueix morint gent, vull dir, no tant afortunadament com se moria, però... I per tant, pensar... és a dir, la percepció del risc hem de tenir dos paretes de mesurar-la, no? Una és la impressió que tenim sobre el nostre propi risc, i llavors, pues, bueno, des d'aquest punt de vista, tothom és molt lliure de córrer els riscos que vulgui. Ara... Si pensem en els altres, en els que són vulnerables, doncs llavors ja és una altra cosa.
Passa que hi haurà moltes situacions, Jordi, també, pots anar-hi tu, perdona que t'he tallat, en les quals intervindrà la nostra decisió personal, no? És a dir, per exemple, jo us he de comunicar que encara no sé què passarà aquí a la ràdio, perquè això va passar ahir i no ho hem parlat, no? Deia la ministra. Cada departament de prevenció de riscos...
Bueno, aquí la ràdio és especialment emprenyador, t'has de dir.
Jo, no, exacte, vull dir, ara vosaltres...
I les bronques que em fot el David de l'altra banda del vidre, perquè se'n baixa...
Tots tres estem fent el programa amb mascareta, perquè l'estudi vam decidir. Jo no sé què decidirem. Podria ser que jo, la setmana vinent, us digués... Ja no, bueno, a partir del dia 20, no? Ja no cal que porteu mascareta. Jo no tinc gaire clar que si els tertulians, a tots els que passeu per l'estudi, es digués ja no cal que porteu mascareta, tothom se la tregui, la mascareta.
No, però
per
tu no obligaràs a no portar-la, oi?
No, home, no, evidentment,
pues
només
ja
faltaria.
Amb
no,
això
però
ja
jo,
el tenim
però
resolt.
Però jo parlava com a percepció
jo
social.
Jo t'asseguro que me la trauré. Si
tu no en tenia cap dubte, Jordi.
Ara, sí, però... Però,
també jo si el Barbeta se la treu me la posaré perquè és un perill.
Mira, hi ha una altra cosa, que és que clar, us centrem molt amb el Covid, però els països asiàtics o els asiàtics que
la
estan a països occidentals
la porten pes constipats,
la porten quotidianament si tenen algun dubte, i és un costum que tenen, és un hàbit. Doncs jo crec que aquest hàbit és possible no que es traslladi no amb la mateixa intensitat, però jo crec que sí que la gent començarà a preocupar-se i jo crec que especialment a la gent gran, no? És això de...
Bueno, jo hi ha molta gent
això
gran.
De tenir
Jordi, per
perill
exemple,
de morir-se per un encostipat és...
És una angoixa, no? Jo he vist molta angoixa, gent gran al carrer, per exemple... Des del dia 10 de febrer no cal dur-la. I hi ha molta gent gran que al carrer continuen.
Jo avui m'he fixat com venia cap aquí.
Sí.
Perquè... I jo he vist més persones amb la mascareta posada o penjada que sense.
Sí, sí.
Eh? O sigui, sí, sí. Hi havia més, clar, hi havia molts que la portaven així baixada, no?
Sí.
Però hi havia molts més, molta més gent amb la mascareta a l'orella, diguem-ne. La,
sí, sí, sí.
Penjant a l'orella, que no sense res. Sense res hi havia, eren, jo crec que hi havia 3 de cada 10 màxim.
A Madrid passa també o no això, aquesta imatge que expliquem, Estefania? O ja no la porta la gent ni tan sols al carrer ni penjada a l'orella? Aquí al matí, per exemple, a Barcelona passa molt, sobretot també perquè hi ha el transport públic i evidentment la gent doncs, se la puja i se la baixa, no? Allò quan surts del metro i tot sovint, després de 2 anys, quan et poses la mascareta, després surts i t'oblides directament que la portes. Però no sé si en veieu encara. Digues.
Sí, sí, jo tinc, aviam, entre el que podríem dir la franja de gent jove, jo tinc amics que són així. És a dir, és més, anem pel carrer i van amb la mascareta, vull dir, cadascú és com és. Però després, sobretot en la gent gran, jo sí que ho veig. Hi ha com més aquesta reticència o aquesta prudència, fins i tot un dia me'n recordo que no sé on estava fent cua, i una senyora es va girar i es va queixar perquè la noia de la cua estava molt propera a ella, la que tenia al darrere. Clar, jo sí que crec que estan una mica, clar, òbviament, preocupats, els hi pot generar una afectació molt més forta que no pas a mi. Però tot i així, quantes persones han mort ahir per grip? És a dir, comencem a posar les coses al seu lloc.
Sí, però
els
avis
també tenen
evitar...
por d'agafar la grip? Sí, vull dir, la tenen, clar, com el coronavirus. Ara mateix tinc la sensació d'un estat d'alarmisme, de veritat, que el trobo desproporcionat quan hi ha altres coses al damunt de la taula.
No, jo dic que en la temporada de la grip, que també s'emporta molta gent, en un any normal se'n pot portar 6.000 persones, en un any de grip forta, de grip dura, diríem, no? Són persones vulnerables, òbviament. Clar, si ara que sabem tant sobre la transmissió dels virus volguéssim protegir també a la gent que és víctima de la grip, doncs voluntàriament, no dic que sigui obligatori, però si algú està amb símptomes de grip, quan va a veure els avis, si es posa la mascareta, li fa un favor als avis. I això jo crec que jo estic d'acord amb Barbeta, jo crec que aquests hàbits que ja hem vist que no són onerosos, que no ens creen masses problemes, que no costa res fer-ho, doncs també si en una temporada de grip dura en comptes de 6.000 morts en tenim 2.000, pues això que haurem guanyat, això que haurem guanyat els nostres avis, no?
El que sí que és veritat
jo
és que...
Deixa'm afegir que més enllà d'això de la mascareta,
sí,
hi ha una cosa que no sé si la Generalitat té resolta, per exemple, a mi m'afecta, que és les persones que vam tenir el virus en la sisena onada, que va ser la del gener d'aquest any, no ens, jo encara no m'he pogut posar la tercera dosi. Per què? La casuística és la següent. Diguem-ne que jo em vaig fer un autotest, en el moment en què fas l'autotest, ja està, ja no pots sortir, vull dir, era un d'aquests de farmàcia,
sí.
ja no pots sortir de casa, t'has de tancar, i per tant això no queda registrat al lloc. Jo vaig tramitar-me la baixa i tot a través de l'aplicació del CatSalut, i la veritat que el sistema electrònic, molt bé, almenys per les persones que el sabem fer funcionar, entenc que hi ha gent que s'haurà queixat perquè és massa digital, d'acord? Jo ho vaig poder notificar i tramitar i tot perfectament per allà, però a l'hora de la veritat, jo ara consto com persona que no ha tingut el virus, no em consta la cartilla, però jo sé que no em puc posar encara la vacuna perquè he d'esperar 4 o 5 mesos. Clar, aquestes persones estem en una mena de llim, que si hem de viatjar per coses de feina o hem de fer el que sigui a l'estranger, hi ha molts llocs que et demanen o bé un test, o bé fins i tot hi ha llocs més restrictius, fins ara Àustria era un país molt més restrictiu. Clar, això, vull dir, estem aquí donant voltes sobre la mascareta, això ho pensa solucionar algú? Perquè jo he tingut el virus i no estic notificada al lloc i ho he tramitat, és a dir, no em consta la cartilla perquè va ser un autotest.
No, i aquest això... ja va ser... Aquest no només no està resolt, Estefania, que no em consta, sinó que a més ja es va avisar que això passaria, i aquest estiu hi haurà moltes persones que estan en aquesta situació i que no podran fer-se el passaport Covid.
I és un embolic. Escolta, per cert, jo volia comentar que una cosa que a mi em va sorprendre molt, té raó l'Estefania, que a Europa la gent ha deixat la mascareta fa molt de temps. Jo vaig estar fa 2 setmanes a París i la mascareta no existia pràcticament, no, jo no vaig veure gent amb mascareta. Ara, el que va ser al·lucinant és que jo vaig anar en tren a París i vaig tornar amb avió. Bueno, jo vaig anar en tren com qualsevol altre... com qualsevol altre moment, excepte que sí que s'havia de portar la mascareta, no? I a més, si se't baixava, el veí del costat et deia, escolta, i se li ha baixat la mascareta, no? Però a la tornada amb avió és una odissea, perquè per treure't el bitllet has de fer una sèrie de gestions telemàtiques complicades, molt complicades, que no saps segur si vas a, quan vas a l'aeroport no saps segur si et deixaran pujar l'avió o no, perquè normalment el paper aquell que vols fer no tens tot resolt perquè te'l facilitin tot. I quan torna, o sigui, i, això per anar a l'aeroport, i quan tornes de l'aeroport per entrar a Barcelona, no, has de fer tot un circuit, explicar, ensenyar papers, etcètera, etcètera. Jo no acabo d'entendre que pel fet que vagis amb tren o que vagis amb avió, les precaucions siguin tan diferents.
Però és que aquest és un debat, ja fa molts anys que anar amb avió s'ha convertit, diguem-ne, amb el passaport Covid, és un extra, per entendre't.
Sí.
Però és que això d'anar amb avió, algun dia...
Lo de la seguretat de
l'avió... Ens hauria d'explicar moltes coses.
Però el que no té sentit és que unes mesures de protecció sanitària siguin...
Recorda que després dels atemptats dels Estats Units i després de l'atemptat de Tots, etc. Anar amb avió, es van extremar les mesures de precaució de manera extrema, i per anar amb l'AVE de Barcelona a Madrid, el món no havia canviat.
No havia canviat.
I amb la pandèmia ens va tornar a passar igual, no? Tu si has estat viatjant, Estefania, per Europa, t'hi has acabat trobant. Vull dir que hi ha països, com tu deies, que són realment molt restrictius, però són molt restrictius si vas amb avió. Si vas per carretera, automàticament totes aquestes restriccions, diguem-ne, s'evaporen, per entendre'ns, eh?
Sí, efectivament, i fixa't que fins i tot el clima, com deia el Jordi, el clima ambiental, aquí tinc la sensació que els mitjans s'han dedicat matí, tarda i nit a parlar 24 hores del coronavirus, i en d'altres llocs jo tinc la sensació que sí, el virus estava allà, però no era com i monopolitzem la vida i només parlem d'això, que és el que, insisteixo, ha posat de relleu la crisi d'Ucraïna. Mira que ràpid hem deixat de parlar del virus i ens hem posat a parlar de l'altre. Què passa? Que és que ara ja no existeix el virus? Sí, però és que ja no sabien amb què omplir. De vegades aquests estats d'obsessió també tenen un impacte en la gent, i aleshores porta això a creure que estem pitjor del que estem o a tenir unes prudències que potser no cal d'aquesta forma tan extremada. Però sí que és cert que en molts països també he de dir que més enllà del que aquí es demana a Espanya, mira, vaig a posar un exemple, vaig anar a Berlín, ara m'ho he donat per viatjar, vaig anar a Berlín i a cada cantonada t'havies de fer cada dia t'havies de fer una mena de test d'antígens per entrar al lloc. Era molt més restrictiu que a Espanya, perquè diguem-ne que les persones que tenien les tres dosis doncs no necessitaven res. Clar, jo tenia les dues dosis pel motiu que he comentat, encara no puc tenir la tercera. Però aleshores, un sistema que estava molt ben muntat és que pràcticament a cada cantonada hi havia un lloc perfecte antígens, i aquest antígens et donava tot el dia i tu podies entrar als bars, als restaurants i altres llocs. Clar, jo pensava, aquí a Espanya tu fiques a cada cantonada un lloc gratuït de test d'antígens, i vaja, la que es va muntar per poder baixar els preus d'uns testos abusius que estaven a 15 euros. Vull dir que entenc que l'estat alemany de tenir més recursos, més diners, però a mi em va semblar un sistema absolutament del segle XXII.
Ara estava pensant per això, Estefania, que si portes dues dosis, tu en principi has de poder tenir passaport Covid, no? O sigui, si et vas posar dues dosis de la vacuna abans de contagiar-te, passaport n'has de poder tenir, no?
Clar, però què està passant amb el que, diguem-ne, que en molts països europeus ja estan demanant la tercera.
La tercera,
com és el cas d'Alemanya. Sí, per poder entrar a llocs.
Però és que ja no m'he mogut gaire, per això per això t'ho demanava, Jo m'havia quedat amb la idea, diguem-ne. Vaja, jo el tinc, jo estic com tu, Vull dir, jo vaig posar-me la primera, em vaig posar la segona, tinc un passaport Covid i pres, després em vaig posar malalt de Covid i no m'he posat la tercera perquè encara no fa el temps. Però no em consta que m'hagi caducat. Ara, clar, una altra cosa és, diguem-ne, que hi hagi llocs on estiguin demanant-te la tercera, diguem-ne.
La tercera o haver passat la malaltia.
La malaltia, correcte.
Mira quina és la qüestió. Ara, al maig, crec que he d'anar a Múnic perquè m'han convidat a una fira, a un congrés. Clar, jo des de la segona dosi fins al dia que aniré a Múnic, diguem-ne que hauran passat més de 270 dies, que és el que ara et dona cobertura al passaport Covid. Diguem-ne que jo encara caducat no el tinc. Hosti, el tinc, però no està caducat.
Sí.
Però el que passava és que en països et demanaven una tercera de reforç.
Clar.
I he de dir, potser està mal de dir, viatjar en pandèmia, per les persones que hem pogut viatjar, però no teníem por, ha estat el millor. Jo he pogut visitar el Coliseu, no hi havia ningú. He anat a Venècia, no hi havia ningú. És a dir, crec que ha obert una finestra per tot això.
No, a més, jo crec que ara que arribarà la Setmana Santa començaran a aflorar moltes d'aquestes situacions que tu estaves plantejant, perquè ve la Setmana Santa, després vindrà el cap de setmana que la gent voldrà viatjar, i vindrà l'estiu, i començaran a sortir totes aquestes casuístiques de jo vaig fer-me un test a casa, vaig notificar-ho directament, aquell positiu no ha constat enlloc, I allà començaran els problemes, diguem-ne, perquè aleshores sí que tenir un passaport Covid serà molt complicat, per exemple. De fet, serà impossible.
Sí, sí, efectivament. I ja et dic que hi ha llocs que ho fiquen molt fàcil, com a Alemanya. Et pots fer un test a cada racó. És més, et feies el test, que era un segon, no hi havia ni cua. Em vaig trobar fins i tot catalans que estaven al·lucinant com jo del ben muntat que allò estava. Te'l feies i al cap d'una estona t'enviaven 10 minuts amb una app el teu resultat i allò et servia per tot el dia.
Per
clar,
cert,
això explica-ho aquí, clar, vull dir.
Sí, no, evidentment. Una consulta, Estefania, i us trasllado tu, que ets a Madrid, i també aquí a la taula, evidentment, la Milagros i el Jordi. Sorpresa per com ahir es coneix la decisió del govern espanyol, en un dia en què semblava que no acabaria sortint res, en què no se'n parlaria. De fet, a l'ordre del dia de la reunió de la interterritorial tampoc estava damunt de la taula, i de cop i volta crec que va ser la Sexta els primers que van treure, diguem-ne, l'urgent que tenia la confirmació el 19, i a partir d'allà, doncs, ràpidament la informació es va anar confirmant.
Home, sí, una mica sí, però jo crec que molta gent s'ha abonat a la teoria que, com que hi ha una mica d'enrenou a nivell polític, el tema d'Argèlia, la inflació, tal, doncs és una forma de donar una bona notícia. I és més, com que venia la Setmana Santa, potser molta gent arribarà a Setmana Santa i dirà, i per què encara aneu amb mascareta i tal, i aleshores la resposta serà, us la traureu el dia 19, o a partir d'aquí es podrà decidir. Jo crec que és d'aquestes coses que potser algú va dir, hem d'omplir amb alguna bona notícia, tira això.
Milagros.
Sí, jo crec que, a veure, ja hi havia molta pressió, perquè aquí fins i tot el conseller Argimon havia dit que estava disposat a tirar pel dret i avançar-se a les mesures de Madrid, cosa que jo crec que al final, sempre que hi ha aquestes situacions, hi ha normalment una divisió entre els que volen anar més ràpid i els que volen anar més lents, els més temeraris i els més massa prudents, diríem, no? I llavors, entre la dialèctica d'aquests dos grups, es mou moltes vegades la discussió en el Consell Interterritorial de Salut. Aquesta vegada hi havia pressió forta, no només per les tradicionals comunitats permissives, sinó també per altres, com Catalunya, que sempre ha sigut molt disciplinada, diríem, no? I llavors jo crec que no han volgut crear polèmica d'una cosa que, des del punt de vista científic, estava també bastant cantada, en el sentit de que ja fa molts dies que els científics diuen que el que s'ha pres, la mesura que s'ha pres, mantenir les mascaretes el màxim que es pugui en llocs on hi hagi risc, com el transport públic, les aglomeracions, etc. I l'altre, doncs, ja deixar-ho també, treure-les dels interiors, sobretot els restaurants, que és allà on menys efectiva és, perquè la gent entra en la mascareta, se la posa, seu a la taula, se la treu i ja no se la torna a posar, òbviament, fins al final.
I a la terrassa fumen. La qüestió de la comunitat científica també depèn de l'últim que parles, perquè l'Oriol Mitjà va continuar dient que això és, que la situació és perillosa. I efectivament, el conseller Argimon, jo els vaig tenir tots dos al mateix programa, i un deia blanc, l'altre deia negre, no? I després, però després hi ha la necessitat psicològica, col·lectivament parlant, sí, no? I, per exemple, el col·legi, no? A les escoles, no? Lo dels nanos és realment important de poder normalitzar la situació a l'ensenyament, no? Perquè això destirota molt, eh? M'ho expliquen els amics que s'hi dediquen, i lo de la mascareta és una,
sí, però
és una distracció més.
T'estarota molt, però els nens també estan molt acostumats a fer-la servir. Jo sí. Et posaré el meu exemple personal. Jo, la meva filla petita, em passo l'estona quan està pel carrer dient-li, treu-te la mascareta. I ella, no, ja la porto. Sí.
Això passa a mi, que també m'ho diuen, no, però la mascareta a casa. Dic,
però que
no
em refereixo a que els nens, especialment quan són molt petits, interioritzen això i assumeixen les coses molt de pressa.
Sí, però una cosa és a casa, i una altra cosa és a l'escola, treballant, al pati.
Sí, però vull dir que jo no tinc tan clar que sigui tan fàcil de treure, en el sentit que hi haurà molts nens que ja tenen assumit que la porten i que ja els està bé portar-la, eh?
Jo crec que sí que hi havia sectors, sí, d'apretant, i estava cantat com seria un dia o un altre, no? No sé, l'Estefania, que és a Madrid, diu que és per omplir l'espai mediàtic, doncs probablement tingui raó, no? Perquè ara totes les decisions estan calculades amb la seva funció comunicacional, no? Vull dir, l'efecte comunicatiu, quin tindrà, no?
Estefania.
Sí, jo crec que en els nens hi ha una mena de fetichisme, no? Si no fos la mascareta, si fos que haguessin de portar una mena de guants o X, jo crec que els nens encara ho portarien, no? Sí que és fàcil, perquè clar, la seva memòria és molt curta, és més, potser els hi costa més recordar com era la vida, si ens costa a nosaltres, abans de tot això.
Clar, no, jo per això ho deia,
Hi ha un component també que jo crec que és estacional, perquè jo molts cops m'he trobat a mi mateixa posant-me la mascareta perquè tenia fred a la cara. No pel Covid ni res, sinó perquè tenia fred a la cara. Clar, ara, a mesura que s'acosti l'estiu, jo crec que ens farà molta més nosa a tots. O sigui, però a mi m'ha passat, de dir, me la poso pel carrer per cap motiu, però simplement perquè em sento coberta. I fins i tot, no sé si us ha passat, una mena de costum ja d'anar tapats, com de vergonya social d'anar amb la cara destapada. Ho vaig pensar l'altre dia, no sé en quin context me vaig posar, i dic, això és com vergonya social. No pel fet del virus, sinó com que et sents com camuflat, protegit.
Ara, sí que és veritat que... No, segur, jo crec que hi haurà moltíssima gent que aquesta sensació la tindrà, Estefania, eh? Però també és veritat que jo crec que des d'un punt de vista psicològic, crec que era abans la Milagros que hi ha fet una referència, realment la sensació de no portar la mascareta quan vagis a la feina, per exemple, cas que estigués en una empresa que decideixi que no és obligatori l'ús de la mascareta, serà realment el primer cop de porta mental a la pandèmia, no? I segurament va esclatar la pandèmia i hem anat posant restriccions, aixecant restriccions d'ara sí i ara no, segurament aquesta serà la primera que ens podrà fer tenir percepció de no viure en pandèmia per primer cop d'una manera clara i evident. Per exemple, si vas a treballar en un lloc on no calgui mascareta, evidentment, si per feina, diguem-ne, el teu lloc de treball no et pots treure la mascareta, la nostra vida no canviarà tant, no? Jo ho deia avui al matí, on més hores estàs, diguem-ne, és a la feina i a casa. Llavors, si a la feina estàs seguint amb mascareta, no notarem cap gran canvi. Però algú que fins ara ha estat treballant amb mascareta, que el dia 20 no l'hagi de portar, aquella persona, quan vagi a dormir, haurà estat per primer cop en 3 anys més hores sense mascareta que amb mascareta.
Sí. Bueno, ara aquí la qüestió serà, hi ha moltes empreses que tindran aquest debat, perquè la decisió de les empreses quedarà en mans del comitè de seguretat, del comitè de salut, diríem,
sí,
no?
Prevenció de riscos laborals.
De prevenció de riscos laborals. Llavors, hauran de... Per exemple, és que, a més, varia molt. Hi ha empreses, com per exemple els diaris, que és una sala diàfana en el que tots estem amuntegats per allà i tots parlem amb tots i tots estem... Que és la gràcia d'una redacció, precisament. No són cubículs, no són despatxos. És una gran nau. Això també passa en moltes empreses que treballen en qüestions informàtiques, creatives, etc, no? Que és la gent està molt barrejada, perquè justament la interacció és el que és la divisa més important d'aquesta manera de treballar, no? I en aquest cas us tindran un debat. I segurament, auguro, que passarà com amb el tema de la calefacció i de l'aire condicionat.
Que preveus discussions abraonades.
Que
preveu
que els hipocondríacs i els temeraris, doncs, entraran en col·lisió.
Ja, però mira, hi ha un sector, per exemple, que a mi... jo crec que no serà tan senzill, que és, per exemple... Què passa amb totes aquelles persones que treballen de cara al públic?
Clar,
fins i tot en espais en els quals, des d'un punt de vista de la prevenció de riscos laborals, molt probablement algú diria, seguint un criteri mèdic, aquí no cal mascareta, perquè l'espai és gran, perquè l'espai està molt ben ventilat i perquè X. Però... una caixera o un caixer de supermercat, clar, per exemple, d'aquests grans, no m'hi vaig dir, un supermercat d'aquests amb un lineal de 10 caixes seguides, per exemple, per pagar.
Sí.
Ha de seguir portant o no ha de seguir portant mascareta?
Bueno, aquí...
Un cambrer, per exemple...
El que jo crec que no desapareixerà seran els panels aquests de metacrilat. Saps què vull dir?
No, jo això estic convençut
les
que no.
Pantalles
jo això
aquestes...
Jo això estic convençut que no. Però el que et jugues és l'atenció al públic...
Jo aquí crec que el debat serà intern de les empreses, és a dir, no serà obligatori, no? Però llavors... perquè aquí la qüestió no és la caixera que pugui infectar els demés.
No, però no és una qüestió d'infecció. Jo ara serà una qüestió purament d'imatge i del que l'empresa decideix transmetre, No hi poso cap criteri mèdic.
Però aquí el debat serà protegir-los amb ells o no, perquè pensa que a aquesta persona li passa algú pel davant i té interacció amb algú cada minut, o sigui, que són molta gent al llarg del dia, no? Jo suposo que aquí el debat del Comitè de Riscos Laborals serà sobre com protegir els treballadors, no els clients, diríem, no?
Bueno, no ho sé.
També, bueno,
no, clients... no ho sé, clar, jo crec, és a dir, estem parlant, vivim d'un país, és a dir, estem en un país que ens dediquem bàsicament al sector serveis i a les feines que són d'atenció al públic i que una de les parts fonamentals és justament la percepció que el públic en té d'aquell servei. Per això et dic que no tinc tan clar si la discussió serà única i exclusivament des del punt de vista de la defensa, diguem-ne, del treballador, com de la imatge que pugui oferir el treballador.
Però és que la imatge és ambivalent, ¿vale? És a dir, una empresa que tingui les caixeres amb la mascareta pot donar la imatge de que és una empresa preocupada, de que és una empresa que pren mesures. No sé, també algú pot pensar que és exagerats, no? No m'agrada entrar en una botiga en el que veig a la gent amb mascareta perquè me dona sensació de perill. Tot això és ambivalent i estem en un terreny en el que la simbologia... clar, vivim en una societat en què la simbologia compta molt, no? I llavors, quina percepció tindrà el client, els clients que van a aquesta botiga veient les caixeres totes amb mascareta? Jo, a mi no em faria efecte, des de luego, però entenc que pugui haver-hi gent que digui ja n'hi ha prou de mascaretes, no?
No, però sí que és veritat que aquí pot acabar generant sobretot aquesta percepció, no, Estefania, de el qui viu la sortida d'aquesta pandèmia a dos ritmes diferents, no?, per entendre'ns, i com cadascú posarà per davant una sèrie de prioritats o altres des d'un punt de vista personal, també per entendre de si el món gira com a ell o ella li agradaria o no.
Sí, aviam, en general a mi em sembla que la població ha metabolitzat bastant la presència de la pandèmia. Des del moment que hi ha gent que estem dient que li costarà més treure's els hàbits que no pas tenir-los, evidentment aquest factor hi serà. Clar, el que crec que sí que fa una diferència, ho esteu comentant, és el fet si has hagut d'anar a treballar. És que jo, de fet, l'altre dia una amiga em va dir que a la feina no sé què, la mascareta, i jo vaig pensar, que encara la porteu. Clar, jo com que soc periodista, soc freelance, vaig de tirar el cap allà, doncs a casa meva ara mateix no la porto, vull dir, no. No me la poso perquè hi soc jo només ara mateix. Clar, vull dir...
No, però a la redacció sí, encara es porta, sí. A la redacció se porta.
Sí, perquè... a les redaccions, a les oficines, sí. Tot això hi és. Però crec que ara el que s'hauria de fer, i potser el que més costa, és l'esforç contrari, l'esforç que tota aquesta pedagogia que s'ha fet per protegir-nos del virus es faci per explicar a la gent quins marges de llibertat es poden tornar a prendre. Perquè si no, podem caure fàcilment en allò de dir no, em guardo, em fico quatre mascaretes perquè encara tinc molta por.
Passa que segurament aquí hi ha, Estefania, segurament una part de temença també des d'un punt de vista de la gestió pública, que és aquest escenari possible d'haver de fer marxa enrere, no? Perquè això podria passar,
sí, clar. Bé, perquè també tenim polítics en general, no dic només a Catalunya, a tot arreu de l'Estat, i segurament a altres països els hi passa el mateix, que no els agrada prendre decisions que els impliquin massa i que després la gent es pugui queixar. I per això, per exemple, potser sembla un tema molt aïllat, es fa una consulta per veure si la gent vol que hi hagi uns jocs d'hivern, en comptes de decidir tu, com a govern, que és el que s'hauria de fer. Això ja s'ha tornat molt comú. Ens expulsem les responsabilitats o prenem una decisió i als 5 minuts canviem d'idea perquè ens han muntat un pollastre a Twitter. Tot això està passant, però jo crec que és més una manca de ganes de voler governar i assumir les conseqüències de governar, que no només és cobrar un bon sou, anar en cotxe oficial, sinó que també és prendre decisions que després la gent s'emprenya, tu t'hagis de justificar o assumir les conseqüències.
Tot això a partir d'aquesta decisió del govern espanyol de retirar les mascaretes en interiors. És una decisió que es prendrà el dia 19, ara que ningú es posi a córrer, eh? Atenció, perquè durant tota aquesta Setmana Santa la mascareta se seguirà utilitzant exactament igual que ho vam fer ahir, que ho haurem de fer avui. Això sí, tornant de la Setmana Santa, el dimarts dia 19, el govern espanyol aprovarà en Consell de Ministres que ja no és obligatòria la mascareta en interiors i, per tant, a partir del dia 20 serà d'aplicació al conjunt del territori espanyol. Avui a Madrid estem pendents d'una altra reunió, una reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feixóo al capdavant del Partit Popular. Primera trobada entre el president del govern i qui està al capdavant del principal partit a l'oposició. Feixóo ja ha dit que hi anirà amb una proposta. Senyor president del govern, abaixi l'IRPF de manera immediata. La primera resposta per part del govern espanyol ha sigut això, l'estat del benestar. Jo li trauria el benestar. L'estat ara mateix no s'ho pot permetre. 3 minuts per la publicitat i en parlem.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí, des de la Catedral de Barcelona, benedicció de Rams i Palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l'interior del temple. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest diumenge de Rams a les 11 del matí.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem en directe avui al matí a Ràdio Estel, aquest dijous, que és dia 7 d'abril, un dia de sol, un dia de calor, un dia de temperatures més d'estiu i de primavera, segur, i en alguns moments al migdia, semblants a l'estiu que no pas d'hivern, com vam començar la setmana. Un dia, per cert, aquest dijous, en què tancarà les seves portes, s'acabarà la 23a edició del Saló Alimentari. És un dels més importants del món en aquest sector, és el més important, el de referència a casa nostra. Feia 4 anys, si no m'equivoco, que no es podia celebrar. L'expectativa era molt alta, fins i tot per part dels propis organitzadors, que el Saló pogués anar bé, i avui començarà a tocar de fer balanç d'aquesta fira. El seu director general és el senyor Toni Valls. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Podem fer un balanç ja a aquesta hora del matí o no, de com ha anat aquesta alimentària?
Bueno, es pot fer un primer balanç. Nosaltres farem el tancament avui, ens queda una jornada. La veritat és que han sigut 3 dies molt intensos, dilluns, dimarts, dimecres, amb un gran nivell d'activitat. i sensacions molt bones, no? Moltíssima il·lusió, molt intercanvi d'impressions, targetes, negoci, moltes reunions. No sé si he tingut l'oportunitat de passar per aquí o parlar directament amb empreses, però la veritat és que és espectacular, no? No deixem de rebre felicitacions. I les expectatives que havíem creat jo crec que les assolirem, no?
Arribareu a dir, perquè jo vaig pensar quan vaig veure els dies anteriors abans de fer el certamen, no? I fins i tot a vostè, no? Que l'escolta, deia, i creiem que passaran per aquí 100.000 persones, i pensava, ostres, 100.000 persones són moltíssimes persones, no? Sempre teníem aquesta referència a Barcelona del Mobile, i jo recordava la xifra de les 100.000 persones a l'alimentària, però clar, estàvem parlant d'un món prepandèmic, senyor Valls, i aleshores jo pensava, ui, no ho sé si s'enganxaran els dits amb això de les 100.000 persones.
No, en absolut, en absolut. Jo crec, bueno, com deia, no? La intensitat de gent que està circulant pels pavellons, el ritme de negocis, les previsions d'aquests 3 dies de tendència ens fan apuntar que gairebé complirem aquestes expectatives d'arribar a aquests 100.000 visitants, no? Estarem fregant o superant, tot depèn del dia d'avui, de com ho comportem, i he estat ara justament quan m'heu trucat a les portes de l'entrada, ja comença a haver-hi força activitat, a les 10 ja engeguem, i la veritat és que jo crec que estarem molt al voltant de les xifres dels 100.000, amb una internacionalitat, a la forquilla estem un 23% d'internacionalitat, per tant estaríem complint en aquest aspecte, i de les reunions que controlem amb els compradors internacionals, que nosaltres directament pilotem des de l'organització, s'han dut a terme al voltant ja de 13.000 reunions de negoci, no? Per tant, molt satisfets, i crec que les xifres que estàvem donant s'assoliran.
Per tant, era un sector que tenia ganes no només de veure's, no només de trobar-se, sinó també d'invertir i de fer negoci, no? Perquè al final estem parlant de 13.000 trobades a les quals, més enllà de fer un contacte i donar-nos una targeta, també entenc que hi ha una part important, que és la de tancar, no? La de concretar.
Evidentment, no? Nosaltres, quan acaba la fira, insisteixo en aquest programa que nosaltres pilotem sobre els compradors internacionals, que són invitats directament per l'organització. Portem les enquestes, volem monitoritzar realment la convertibilitat a negoci, en facturació. Hem portat compradors filtrats amb poder de compra d'entre 500.000 i més de 2 milions d'euros, per tant, compradors molt filtrats. El 70% de la distribució llatinoamericana està present aquí. Tenim molt contacte, doncs, amb associacions de associacions mexicanes, amb ALAS, l'Associació Llatinoamericana de Supermercadistes. Com et deia, no? 70% és el nostre posicionament Llatinoamèrica, importantíssim. A Europa hem concentrat molts esforços. Compradors europeus, el 60% de la producció agroalimentària de país i del conjunt de l'estat espanyol es dirigeix a Europa. Per tant, vam concentrar els esforços aquí, sapiguent que el món asiàtic en aquests moments era més difícil per motius de pandèmia a Xina. Però, bueno, molt bé, un nivell d'internacionalitat. No arriba al 30% que teníem anteriorment, però ja era l'expectativa, però molt contents.
Era un moment, quan vau començar el Saló, estava el sector, estava en un moment que era delicat, perquè, a casa nostra i a tota Europa, que és on explicava ara el senyor Valls que estaven centrant els esforços, està en un moment inflacionista brutal i que havia afectat d'una manera directa, evidentment, el sector de l'alimentació. És un sector que estava sortint fins tot just el divendres anterior d'una vaga important pel que fa al sector del transport, dels transportistes, la logística, que està també molt íntimament vinculada amb el sector de l'alimentació, i, evidentment, d'aquesta conseqüències, sobretot en el sector primari, no? Segurament no tant en ja en el processat, que té més presència alimentària, no? Que no pas al sector primari, però tot el que és la guerra ucraïna. Sí. Creu que ha afectat d'alguna manera aquesta situació, aquesta saló alimentària?
Bé, sembla que estem en un oasi, no? I permetem l'expressió, no? Ahir al vespre tenia reunió amb alguns membres del comitè organitzador. Aquí es respira amb molt bones sensacions, no? Dit això, és cert, el sector no deixa d'estar preocupat, no només el sector de la indústria agroalimentària, sinó que en general tots els sectors econòmics pues, estan preocupats degut als motius que esmentaves, no? Ja cap als mesos de novembre-desembre veiem una escalada dels preus energètics. Aquí entrem en una escalada inflacionista que aquesta setmana anunciaven que ja estem a nivells del 10%. El tema d'Ucraïna, que és el graner d'Europa, pues, preocupa ja com a sector primari, és a dir, sense sector primari no hi ha sector de procés. I, per tant, pues, bueno, la flexibilitat de trobar acords amb altres mercats de proveïdoria, perquè, en definitiva, sectors com el càrnic els afecta des de dues vessants. La primera és l'alimentació animal, el recurs híbrid, i, per un altre costat, pues, tots els costos energètics frigorífics, no? I, en aquest sentit, pues, bueno, el sector industrial agroalimentari és dels principals sectors de motor econòmic del país i conjunt de l'Estat espanyol, i, en aquest sentit, no es poden perdre la competitivitat, i aquesta competitivitat és necessària per atendre la demanda interna i de cara a tenir una dinàmica exterior potent, no? I, evidentment, hi ha preocupació, hi ha bon ambient a la fira, però hi ha una certa preocupació respecte a quina agilitat política responem en quant a prendre mesures estructurals per poder atendre les necessitats d'un sector que ho pot passar, que ja té un impacte i que ho pot passar malament.
Clar, que té aquesta situació sumada a una qüestió. Ho dic perquè hi havia un element que a mi m'ha sorprès, senyor Valls, perquè, evidentment, l'alimentari ens ha tornat a donar aquestes imatges, no?, a través de les televisions de tot el país, de les novetats gastronòmiques, de, no sé, xoriços ecològics de carbassa o tonyines que estan fetes de soja, no?, o carns que tenen tractament, o una truita que està envasada al buit i que durant un any... No, tot això, diguem-ne, tot aquest món de la innovació, per entendre'ns, no?, les novetats que acostumem a... que tenen molta projecció des d'un punt de vista dels mitjans del que passa al Saló, però, per exemple, vosaltres heu parlat molt també aquest any del que és la sostenibilitat, de què és el malbaratament alimentari, de les innovacions gastronòmiques, i em cridava, per exemple, l'atenció a una enquesta que heu presentat al Saló que deia que el 85% dels directius del sector de la restauració creien, per exemple, que la part de delivery que tan important ha sigut en aquesta postpandèmia i que semblava que havia de ser el futur, no?, i que el propi sector diu, bueno, és que segurament aquest delivery no és sostenible, no?, diguem-ne, pel volum que t'obliga a tenir, diguem-ne, d'ingressos i per com t'obliga a treballar. Vull dir que aquesta part de la sostenibilitat és una clau molt important del futur del sector alimentari.
Sí, absolutament, no? I això es va en línia una mica al consumidor. El consumidor és més racional actualment i, evidentment, està premiant pues, aquelles empreses amb una producció més sostenible i no només amb clau productiva, sinó amb tots els seus processos, no? Com deies tu, el delivery, que nosaltres, bueno, en el sector es coneix com l'última milla,
sí,
i especialment a la restauració, va tenir una pujada molt important i molta transcendència a un moment on la restauració estava pràcticament tancada. Molts restauradors havien de sobreviure i es van tenir que reinventar amb agilitat perquè, bueno, per poder atendre les llars que buscaven, pues, bueno, un altre tipus de plaer amb la seva ingesta a través dels restaurants, no? I aquí és on va venir una mica pues, aquest increment del famós thermal delivery per atendre aquestes necessitats, no? Això ha baixat el suflé, és evident que amb el nostre caràcter mediterrani, amb el nivell importantíssim que tenim de la gastronomia catalana, la gastronomia espanyola, tenim un nivell de cuina impressionant i a la gent ens torna a agradar sortir, no? Comença a fer més caloreta, que ja ens va bé, almenys està amb unes temperatures a la baixa, per tant, recuperem ja això, sembla que la primavera realment ja està aquí, i som...
Ara, i sense mascareta, senyor Valls, sense mascareta a partir del dia 20, a més.
I a més sense mascareta, haguéssim pogut fer-ho abans, no? Ens hagués agafat amb el Saló i ja hagués sigut espectacular, no? Però bueno, en definitiva, això, no? Molt, molt satisfets i encantats de que una alimentària revalida la seva condició de líder en el mercat nacional. És una de les tres primeres fires internacionals del món en el seu sector, en el sector agroalimentari. I és espectacular, la veritat és que hem tornat a lo grande.
Doncs enhorabona per aquesta tornada i a treballar ja en la següent edició d'aquest alimentari. No sé si es plantegen fer-lo l'any que habitualment era bianual, però com que hem passat 4 anys sense, no sé si l'any que ve ja el volen fer o no, o alimentari ha tornat i fins d'aquí 2 anys no es tornarà a fer.
Les dimensions que té una alimentària no permeten un saló d'aquestes característiques, no? I a part tenim altres salons internacionals amb els quals doncs, ens parlem molt, estem ben acompassats en el calendari internacional i el sector està bé com està, cada 2 anys alimentària a Mostelco i això ens dona força per tirar endavant i ja comencem a treballar i a pensar en el futur del 2024.
Doncs enhorabona per aquesta edició i d'aquí 2 anys hi tornem amb alimentària. Que vagi molt bé, senyor Valls, gràcies per ser.
Tornem a veure i a tornar a parlar.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Aquest saló alimentària que tanca avui les seves portes, que a més ha acabat coincidint amb la Wine Week a Barcelona. Doncs mira, bones notícies que arriben des del sector del món dels congressos, aquest alimentària, home, 100.000 persones, eh? Mm. No està mal, no està mal. Dic, perquè jo quan va començar la setmana i vaig veure aquella xifra i vaig pensar, ui, 100.000 persones, però això no. És més que el mobile, que vam estar dubtant fins l'últim dia si el mobile seria un èxit o no. Doncs mira, ja ha dit el senyor Valls.
Hi ha més gent dedicada al món de l'alimentària que al món de...
Sí, no, però faltava que vinguessin, diguem-ne, sí. No? Perquè prefereixo que l'èxit és que hagin vingut, diguem-ne.
La situació també ha canviat. No és el mateix el mes de febrer que el mes d'ara, no, que el moment que estem ara sobre la pandèmia ha evolucionat molt favorablement. Quan es va fer el mobile encara teníem l'Omicron molt en situacions molt altes, no? Una transmissió molt alta, altíssima. Bueno, ara, el que ha dit també, és a dir, el sector alimentari ja té moltes ganes, és un sector molt important, vol tornar a la normalitat. Deixar de menjar és l'única cosa que no hem fet mentre hi havia la pandèmia, per tant, però ara sí que realment hi ha certes amenaces que són preocupants, eh? En el primer mes després de la invasió d'Ucraïna, els fertilitzants ja havien pujat un 40%. Els fertilitzants químics, i molts d'ells provenen de la zona de Rússia i d'Ucraïna i d'aquests països. Els pinsos, en un mes, van pujar més del 30% i continuen pujant. Vol dir que en aquests moments s'afronta una manca de subministraments per a alimentació animal. De fet, ja hi ha especulació, ja hi ha qui està acumulant i, per tant, els preus segueixen pujant, ja no tant perquè ja està descomptada que no hi haurà la provisió d'Ucraïna i no hi haurà la provisió de Rússia, que són en conjunt el tercer productor mundial de gra, i per tant, sobre tots els altres productors ja hi ha una pressió tremenda i es pugen els preus i això generarà una situació crítica a les explotacions ramaderes.
Això, després de Setmana Santa... és un tema que jo crec que començarà a aparèixer amb força, bàsicament perquè, sí, per exemple, en el cas de Catalunya, una part molt important de les reserves de gra...
I ja estaven, però ara s'estan gastant, eh?
No, però sí, van al Port de Tarragona. Al Port, sí, de Tarragona hi ha uns espais molt grans, sí, diguem-ne, sí, sí, per acumular-ne. Sí. Hi havia un estoc més o menys per 2 mesos.
Sí.
La guerra porta 35 dies.
Sí.
Són faves comptades. Quan tornem, exacte, de Setmana Santa...
Sí. Però
començarem a notar, diguem-ne, que allò ha anat baixant.
Però el tema són les collites que no s'han sembrat.
Sí, sí. No,
I que és el gra que no vindrà perquè no s'ha sembrat i tal. I després, no només això, sinó que... això incideix sobre un sector que ja treballa, en alguns casos, al límit... I qualsevol incidència es col·loca per sota de preus. L'altre dia sentia un reportatge que es va fer a unes explotacions ramaderes que els seus propietaris estaven sacrificant les vaques que produïen menys de 30 litres de llet perquè deien que amb una producció, amb per sota d'aquesta producció, el menjar que es mengen costa més que el que els hi paguen per la llet. I, per tant, portaven a l'escorxador vaques que eren encara productives, que no són les més productives, però eren productives, no? I, per tant, pues era una explotació que pues igual havia de prescindir del 30 o el 40% dels seus caps productius, diríem, no? Bueno, tot això, per què passa? Una mica com el tema dels transports. Perquè arriba sobre uns sectors que porten 30 anys depauperant-se. 30 anys patint la baixada sistemàtica de preus, perquè, clar, la cadena alimentària comença amb el productor i després veu el que aquest senyor ha dit, que era el procés. Aquest procés inclou tots els intermediaris i, al final, els productors, com els transportistes, acaben treballant per sota de costos. I això és el que no és sostenible.
Tot plegat acaba afectant el nivell de preus, i aquí hi ha una qüestió que... Volies dir alguna cosa, Jordi? No?
Jo volia parlar de l'alimentari i d'una altra cosa.
Ah, val, a veure, digues.
No canviar d'allò.
No, canvia.
Jo no he anat a l'alimentària, però he vist els reportatges televisius. Sí, eh? I jo em pregunto per què hi ha aquesta necessitat de produir aliments que no són el que sembla que són. I això, tots els reportatges anaven de què? Això és una truita de patates, però no hi ha ni patata ni ou. Això és un tros de bacallà, però no hi ha ni bacallà ni no sé què. I després...
Vols una llista?
Potser perquè ens acostumem.
Aquí, mira. Xoriço ecològic,
sí,
que xoriço. En veritat és carbassa.
Sí.
Tonyina de soja i llegums. Ou vegetal de farina de cigrons. Carn picada de llegums.
Jo t'haig de dir que he descobert la farina de cigrons però... i és boníssima, eh?
Sí, però
la farina
menges,
de cigrons...
Però te la menges com a tal, diguem-ne.
És farina de cigrons.
Sí, sí.
Però el xoriço de
carbassa...